Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, un programa més, camí dels 500. Queden 4, comptant amb aquest, Marc. Estem a tope de 500 programes. A veure, no tothom pot dir que té 500 programes entre pecho i espalda, eh?
Però nosaltres sí que podem.
Sí, sí, som
molt xulos. De fet, si comptem els minuts mosseguis, fa temps que vam arribar als 500.
Sí, sí. I ara ens ha arribat aquesta setmana una carta d'Apple, m'ha arribat, eh? Dient que nosaltres teníem 3 o 4 podcasts registrats com a Mossega la Poma, com a podcast. Estava el de Píndoles, estava el de Mossega la Poma en vídeo, que fa com 10 anys que no fa res.
Que no es toca.
No, i ara diu, l'hem donat de baixa. Dic, home, ja era hora, no? Cabrons.
Està bé, està bé, està bé. Estava allà, estava allà.
Estava allà quieto. Molt bé, mosseguis. Doncs mira, avui tenim... avui us parlarem al Toni Wan Kenobi, el nostre pilot de capçalera, que ha tornat. Toni, què tal? Bones?
Hola, què tal? Gràcies. Ben trobats.
Qui escolteu el Marc? Marc,
hola.
Em va molt a faltar la setmana passada, eh? Ja sé que estàs molt liat.
Doncs, home, alguna vegada em puc agafar vacances, no? Diu, home, de fet, vacances no, tenia que fer això que se'n diu treballar i, i vaig treballar una mica.
Quin mal rotllo. I si es parla amb Tomàs Manzanares, avui tenim un programa tertúlia oberta.
Més que res, vol dir que no ha treballat en el guió.
Exacte.
Això vol dir, en Tomàs no treballa en el guió, llavors no ens podrem saltar el guió.
Bueno, tenim problema. Algunes cosetes anotades al guió. I, de fet, el títol del programa, que ja ho hem anunciat a Twitch, es diu, per cert, salutacions als amics de Twitch, si voleu deixar comentaris o a participar a la tertúlia, intentaré anar llegint i transportant el que digueu, es titula Mega Què? Mega Què?
Mega Què?
Però sí, per parlar una mica de passada, de la flipada del... Hi ha un...
Jo em negaria parlar d'en Zuckerberg, però sí que parlaria una miqueta, diguéssim, del concepte de metavers, però sí. és meta què? És meta, no mega.
He dit mega, sí, és veritat.
Has dit mega, és meta, però el concepte del metavers jo crec que sí que n'hauríem de comentar alguna cosa, ignorant completament a Facebook. Ignorant completament a Facebook.
Hi havia algú dels... No sé si era dels nazis o d'on era. Hi ha un meme que corre per Twitter, i suposo que per la resta de xarxes socials, que es veu tothom amb les Oculus Rift, no? aquestes ulleres que tenen aquesta gent, i el Mark Zuckerberg no
és l'únic que no les porten.
I diu allò de... Diu, el, com era aquest? El text traduït seria quelcom així com que el camell no utilitza la droga.
Una mica així. El camell no
utilitza la droga. El dealer, no? El dealer d'on...
No, però... Ara ja comencem, ja em has posat la falca.
No, un moment, deixa'm que anem a començar bé, sí, que si no després no sabem on posar les falques. Vinga.
Exacte, hem de posar la falca.
Vinga, doncs això, aquest episodi estrany i una mica matxembrat serà l'episodi 496 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs, a veure, estàvem parlant del metavers.
Bueno, a veure, més que res aquí, no hi ha hagut res del metavers, o sigui, simplement hi ha una empresa que es diu Facebook que tothom continuarà parlant d'ella com a Facebook, perquè igual que ningú parla d'Alphabet, que la gent parla de Google, i prou, i que ha fet simplement un canvi de nom, doncs perquè resulta que fa uns anys van comprar una cosa que es diu Oculus, doncs que fan un headset per entrar doncs en un escenari doncs de realitat virtual, i doncs ells d'alguna manera doncs veuen doncs que és com ara fa 10 anys el camp per córrer, per exemple m'explicaven que fa 10, 11 o 12 anys doncs va haver-hi una trobada d'All Hands a la gent que era important a Google i els hi van dir, va saltar el Larry Page, segurament amb afonia, per exemple està afònic aquest home, i els hi va dir Mobile First. Els dir di Mobile First, de tot el que estem fotent ara com ara, que està dintre de la web, doncs hem de canviar les prioritats i tot anar, hem de dissenyar les aplicacions per ser mobile, i hem de ser mobile first perquè és l'única manera, perquè el camp, perquè on hi ha el creixement és en l'escenari mòbil, doncs perquè els smartphones estaven explotant. Llavors, doncs, d'alguna manera, a veure, la promesa diguéssim, de les ulleres de realitat virtual i les ulleres de realitat augmentada, que és una promesa que ja portem molts anys. O sigui, jo recordo quan vaig anar a l'any 1995 a Romania, que estava, què vas a fer? Un curs d'estiu a la interuniversitari, que vam anar, la meva nòvia i jo en aquell moment, que ara és la meva dona, i vam anar allà i vam anar a una exposició on precisament hi havia uns cascos de realitat virtual on jugaves al Quake. On jugaves el primer nivell del Quake, llavors, no sé si era el Quake o del Doom, però jugaves amb uns cascos que bàsicament era molt macarrònic, però bàsicament doncs apuntaves girant-te i tenies algun tipus d'això. Llavors, t'he parlat 1995, ja tenim demos, vale, amb una espècie de fira de mostres corrent pel món. Collons, doncs, estem 26 anys després, doncs ja comencem a tenir coses doncs que estan molt bé, i totes les empreses, diguéssim, de venture capital doncs estan ara molt bullish amb totes les coses relacionades amb el metavers, i d'alguna manera doncs Facebook doncs que té un nom absolutament vituperat i que els hem agafat, i que la gent, si té una crisi d'imatge, la gent jove no hi vol entrar ni per casualitat, perquè és de iaios, els iaios estem emprenyats, i que és l'única manera. I a part que, diguéssim, Facebook és l'eina per contactar amb els companys d'escola que no han pillat la pista de que no vols quedar amb ells, si fots 38 anys,
que ets amb ells. Jo crec que així està superat, Marc. A veure,
està superat.
És una xarxa social de friquis,
de tietes i tiets i mames, hi ha gent que passen coses allà.
Encara em sorprèn quan algú diu: no, mira, i el grup que hem creat per parlar de qualsevol cosa que no té res a veure amb fricades, diguéssim, paranormals, que el grup està a Facebook. I jo dic, hòstia, és que el que m'esteu transmetent és zero credibilitat. De totes maneres...
No, escolta una cosa, Tomàs, perdona. La meva germana i la meva mare han organitzat han muntat una editorial, estan editant llibres i quan ella inverteix publicitat, el que li funciona és Facebook. Sí, ella inverteix en publicitat a Facebook, i el Facebook i l'Instagram és el que li dona,
si vols tirar del fil,
li mou doncs contactes i gent que aterrissen a la web.
Sí, perquè en l'Instagram estan en el Facebook està la gent més gran, en l'Instagram estan els d'edat intermitja amb problemes de personalitat, els que van al gimnàs i fan córrer, exacte, i van a córrer. I aquesta gent, tant els primers per edat com els segons també per edat, com no són joves que s'han de comprar pisos i mirar una hipoteca, tenen diners, vale? O estan pagant, ja estan acabats de pagar el lloguer.
Oi, diners. A més, autoeditar-se un llibre és un element molt aspiracional, i sí, diguéssim, allò de plantar un arbre, tindre un fill i
que vol, escriure un llibre. No parlem de vista una cosa, el que vol Facebook és que t'instal·lis en el seu món, no surtis del seu món, capturin les dades dins del seu món i et venguin el que vulguin ells en el seu món.
Deixem estar Facebook, que jo crec que no són importants. El que sí que és important és que hi ha un canvi de tendència, diguéssim, hi ha una tendència com una cosa, diguéssim, que encara no ha arribat, perquè, diguéssim, jo no tinc ulleres de realitat virtual i no tinc ganes de tenir-les. A més, o sigui, em preocupa, o sigui, un dels coses que em preocupa de les ulleres de realitat virtual és el problema de la vista cansada, el problema de la presbícia. Quan tu estàs mirant una pantalla, estàs amb una distància focal contínua, i això doncs acaba creant doncs una sèrie de problemes de vista, i per això tots els que tenen més de 42-43 anys doncs han de portar unes ulleres específiques de presbícia. I si sobre combines el compo d'haver portat 40 anys ulleres abans, doncs hi ha encara més. Llavors, clar, si no es resol el tema, diguéssim, si et munten unes ulleres que et simulin, diguéssim, la profunditat de camp, i tu estàs fent, diguéssim, el canvi d'això, dic que no sé exactament ara com va. Però hi ha moltes coses, diguéssim, perquè l'experiència sigui rotllo Ready Player One. Vale? El que sí que és veritat és que comença a veure que hi ha moltes possibilitats per a la realitat augmentada i hi ha moltes possibilitats de la realitat virtual, i evidentment qualsevol escenari de realitat augmentada, dic de realitat virtual, ha de ser, perquè sigui interessant, un escenari de realitat virtual compartit. I llavors el que hi ha és que no hem de perdre de vista una cosa. Una cosa que se'm va acudir l'altre dia pensant precisament quan parlàvem amb dels processadors, aquests pepinos que està fent Apple, i parlàvem amb en Raül Arribas, i jo estava dient doncs, que on tindrien una gran quantitat de sortida seria si se n'anaven cap a servidors. Però jo crec que no aniran cap a servidors. O sigui, fixeu-vos-hi que Apple està fent processadors que són extremadament potents, estan desenvolupant GPUs, els processadors tenen integrats en el sistema les GPUs, han de rendir molt, amb molta durada de bateria, pesen poc, no creixeran cap als servidors, tot i que seria una línia que podrien seguir, el que seguiran aniran cap a les headsets, cap a les ulleres de realitat virtual, perquè és on necessitaràs una capacitat de renderització d'imatge i tot el tipus de coses que ja porta Apple treballant des de fa molt de temps.
Amb molt poc consum i amb moltíssima capacitat.
Fixeu-vos-hi que Apple està treballant des de fa molt, hi ha bastants iPhones i bastants iPads, està treballant amb el sistema Slider per tema de realitat augmentada, i els està provant i està posant els kits de desenvolupament de realitat augmentada
en el
i temes de realitat virtual per gaming, i a més es té totes les APIs i té tota la Xcode i té totes les històries.
És les bateries.
No, però llavors és tal com deia en Raül. Fer aplicacions i processadors dissenyats específics per aplicacions és trampa. Apple porta molts anys jugant i deixant que els desenvolupadors facin programes de realitat virtual i facin servir les seves APIs per saber exactament el que tenen que fotre en aquests xips dissenyats específicament per fer aquestes coses. I per això, a un any vista o dos anys vista, veurem les ulleres de realitat virtual d'Apple, que serà un dispositiu, segurament seran agnòstiques de la plataforma.
Ficar cullera d'aquí. Sí. Apple, tradicionalment, ja de tota la vida, des del principi de tot, totes les persones que conec que han tractat imatges digitalment, però de fa anys, ja, no de les càmeres digitals, sinó de quan s'escanejava una imatge i es processava i demés, tots els que jo conec que s'hi han dedicat professionalment a aquestes coses, sempre han fet servir equips d'Apple. Sempre. Apple amb qüestions...
Però és un tema cultural. Pensa que en la cultura del disseny gràfic...
Sempre han anat molt per davant dels altres.
No sempre han anat per davant. O sigui, per exemple, el 2004-2005 els Apple anaven amb PowerPC i no tiraven tant com els PCs perquè Intel havia avançat molt amb els seus Pentiums i perquè doncs, el
consorci
PowerPC i IBM s'havia girat de cul en el silicon d'Apple, i per això Apple va tindre que implementar els Macintosh amb Intel. Però en canvi el que sí que culturalment en el món del disseny gràfic, en el món de la música, en el món del vídeo, com que van començar els anys 80, qui estava fotent, l'única manera de fer autoedició en els anys 80 i fons diferents era treballar amb això, i totes les editorials i totes les empreses creatives als anys 80 tiraven d'Apple i van anar arrossegant, i el que sí que és veritat és que entre l'any 95 i l'any 2005 es va perdre molta quota de mercat. El que passa que, diguéssim, tot aquest col·lectiu a la que vam poder tornar cap al món Apple vam tornar molt de gust. Es va tornar molt de gust. O sigui,
el tema de gràfics és més complex, perquè aquí també afecta una mica l'evolució que han tingut les targetes gràfiques.
I Windows va entrar molt fort en el món de multimèdia, i per exemple tot el tema de les GPUs sempre ha estat el món PC, i el món 3D està, diguéssim, és grans GPUs, i és món PC. Ara a veure què passa amb el tema d'Apple, però clar, el tema és que tot això s'ha de fer petit, s'ha de miniaturitzar i ho hem de portar a les ulleres. Llavors hi ha un altre problema.
I s'ha de crear una arquitectura, ¿vale?
Totalment.
Al final aquí serà un bus, fem-ho gran, fem el xip gran, fem el SOC, el sistema no sé què...
Sistema on a xip.
Sistema on a xip. Doncs si ho mirem des d'amunt, al final és un bus on tens les peces separades. Tens la CPU o CPUs, la GPU o GPUs, tens diferents processadors que fan coses separades, no? Si ets capaç de... al final serà això, un bus, uns sensors i una bateria.
Ja. Però fixa't una cosa, quan es va crear la, quan Apple va crear l'iPhone, vale? El que va fer va ser agafar un xip ARM, agafar unes memòries, agafar uns discos, agafar un disc SSD, una sèrie de coses, i empalmar-ho tot amb una bateria i una pantalla que implementava el tema del, no va inventar res, va fer una integració i va proposar un model d'ús. Per això immediatament, en menys d'un any, doncs van començar a sortir còpies amb el sistema operatiu Android, que bàsicament copiaven, diguéssim, la forma de treballar el multitouch i la metàfora aquesta d'un sol vidrot, que era el telèfon. Però perquè tu podies agafar, i penya que estava en el barri de Akihabara i la gent que estava a Shenzhen, a Xina, podien agafar i agafar aquests components, juntar-los, agafar i ficar-hi una placa de baquelita i muntar un circuit integrat i muntar mòbils que d'això. El que passa és que ara, diguéssim, si Apple treu alguna solució que corre perquè està integrada amb sistema amb un xip, només algú que sigui capaç de dissenyar sistemes en xip i dissenyar els seus propis processadors, possiblement integrant cores ARM i altre tipus de coses, podrà competir. És a dir, segurament quan comencin a sortir coses d'aquestes, només AMD, Nvidia o Intel podran competir a nivell de disseny per integrar coses d'aquestes. I potser Samsung segurament també tindrà la capacitat, perquè a més és un fab, però tindrem aquest tipus de problema. Llavors, bueno, això ho veurem en el futur. El que sí que està clar és que en un horitzó temporal, diguéssim, que de tard o d'hora, és un hype que ja fa 25 anys que anem arrossegant, doncs la interfície de l'ordinador, doncs una interfície popular d'ordinador, no només per als més friquis, seran les ulleres de realitat virtual. I a més això obrirà tot tipus de coses, doncs jo que sé, des de reunions, des de videoconferències, diguéssim, de cos sencer, on tinguis temes de telepresència, el tema de la realitat augmentada, que per exemple, diguis, molt, imagina que tu estàs mirant, intentant arreglar un aparell mecànic o un aparell electrònic i t'apareix una fletxeta que diu aquesta és la rosca que has de girar, i amb la qual tens, això és documentació tècnica.
No, perdona, i per educació, Marc, és brutal.
No, per exacte, per educació, si per entrenament.
Mires, per entrenament. Si tu, quan dic educació em refereixo a tot tipus d'educació.
Training, formació, tot.
Sí,
tot.
Si tu extens aquesta idea. Clar, si tu et compres un aparell i de cop i volta alguna cosa t'informa de com has de fer els passos, o sigui, t'estalvia tot el temps que perds buscant vídeos a YouTube, llegint manuals, saps? Que t'assisteixen amb feines, diguéssim, una certa complexitat. Hòstia, tot el tema d'enginyeria...
Sí, però fixa-t'hi que en aquí és on apareix un negoci tremendo, perquè crear les plataformes per poder desenvolupar els continguts, crear els continguts, estructurar els continguts, avaluar la competència, fins i tot després per avaluar. Jo et poso un laboratori virtual en el que hi ha un escenari virtual, tu t'has de comportar i has de fer certes coses, seguir instruccions o resoldre problemes, i a partir d'aquí jo puc avaluar el teu coneixement. O sigui, aquí surten coses que no te les acabes. Però una altra de les coses interessants és, fixeu-vos una cosa, les xarxes socials actuals tenen totes un element comú. Si us fixeu, en l'any 2003-2004 es va començar a fer servir un palabro que era la paraula prosumer. La paraula prosumer era un usuari, diguéssim, que era entre professional i consumidor, i que era consumidor d'informació i també generador d'informació. Això podia ser un blogger, podia ser un senyor que penjava fotos a Flickr o un senyor que penjava vídeos a YouTube.
Pràcticament nosaltres som una mica...
Exacte. Bueno, a veure, jo entenc que en el moment que estàs fotent podcast ja, diguéssim, tenim un nivell més, Som productors de contingut. Jo crec, o sigui, quan tens el teu producte...
No, nosaltres som producers amb una faceta de la vida. Som producers i amb l'altra faceta som...
Però a Mossega de la Poma som clarament productors de contingut. Tenim el nostre propi... tenim el nostre propi canal, controlem el nostre propi canal i tenim un contacte directe amb la nostra audiència. En canvi, si tu tens un canal de YouTube, ets usuari de YouTube i aportes contingut a YouTube i tens la dualitat. Si tu ets
estàs... YouTube, sí, parèntesi, sí, el YouTube no esteu, i les regles són de YouTube.
Exacte. Vale? Que aquest és l'idea del prosumer, que ets usuari d'una plataforma...
Van de tenir un nano de Barcelona, era menor, perquè va arribar a amenaçar a les oficines de YouTube perquè no li pagaven, perquè tenien molts seguidors i no li pagaven prou. I havia publicat a les xarxes socials fotos, o havia enviat amenaces i fotos de pistoles. I això va arribar a l'FBI. I l'FBI va anar tirant del fil i resulta que era un nano de Barcelona.
I el van a buscar i el van a buscar
els el van detenir, va estar el pare va agafar, els pares van agafar les regnes del tema, es van personar davant del jutge, va entrar tot el tema d'assistència de menors, i jo crec que al final això s'ha sobreseït, no? S'ha conduït.
No, clar, però...
Però té la marinera, el que, el... una anècdota que hi ha així bestial, eh? Estàs dient que no
amb
el cap?
Em remeto al comentari... recurrent d'en Ludo, eh? En un futur, que jo crec que ja no és futur, ja el tenim aquí, no hi haurà ni homes ni dones, només gilipolles. Però hi ha dos tipus de gilipolla, el gilipolla passiu i el gilipolla actiu. El passiu mira YouTube, l'actiu el fa.
Jo soy activamente gilipollas.
Bueno, sí, a veure, jo he canviat la rol,
eh? Això que sembla una broma.
Dones ja no ho he ficat perquè precisament, bueno, ja és ja simplement dir,
el gilipollisme és multigènere.
És multigènere i multidimensional i en moltes dimensions, però hi ha dues cites que s'han de fer servir juntes. Una és la que és de que en el futur tots serem gilipolles, que és meva, i l'altra és en el futur ja està aquí però està mal distribuït, que és d'Arthur C. Clarke, eh? Llavors dir, no sé si ho volíem dir, és de William Gibson. Llavors, i això, llavors, fixeu-vos una cosa. Nosaltres tenim el prosumer que apareix en plataformes com Twitter, Facebook, YouTube o Flickr, on és un usuari d'una plataforma i crea contingut. Mossega la poma no serveix perquè nosaltres tenim el nostre propi blog. En canvi, si tens el blog Blogger, sí que ets un prosumer. Eh? Ets un usuari d'una plataforma on aportes contingut. Llavors, el que sí que hi ha és que quan apareixen aquestes primeres...
Molts podcasters són prosumers, no són...
Exacte, sí. Exacte.
Si els falla iVoox o els falla qualsevol d'aquestes, es queden en pilotes perquè no
Anchor,
tenen...
Anchor, en Benjamí que està Anchor, exacte.
Perdoneu un moment perquè és que si no perdo el fil...
Sí, un moment, però molt ràpidament, ho dic ràpid. Som així perquè vam pensar-ho, perquè fa temps que hi som, perquè li vam donar moltes des d'un principi i vam decidir mai perdre el control. I la més important, perquè poseu vosaltres uns dinerets que ens permeten pagar-ho, perquè ser lliure té un cost. Vale, digues,
Antoni. Si fixatis...
Tornant al principi de tot, del metavers, el meta què? Sí, metavers. Que tot el que s'ha parlat, o sigui, heu estat veient tot lo positiu que ens portarà, que serà moltíssim. Però donem-nos un bany de realitat. Començarà així, que un tècnic podrà reparar una cosa sense tindre que estar contínuament mirant manuals i de més a distància, inclús sense haver rebut massa entrenament. Començarà així, però com acabarà? Acabarà ple de gilipolles dient i fent gilipollades.
Sí,
d'altra banda, sí, però acabarà amb quatre perquè... companyies que viuran d'aquest tinglado xuclant dades, però ja a un nivell que no ens podem ni imaginar. I aquí és on hi ha el comentari...
Em permets que acabi el que t'estava explicant? Perquè aquí sí. Vaig i jo crec que no. I jo crec que no, i aquesta és la part interessant. Vale, o sigui, el principal problema quan apareix la idea del prosumer és que quan apareixen els prosumers en l'any, doncs això, 2004-2005, per exemple, en l'any 2003 la nostra amiga Gina Tost estava agafant i fent blogging, sí. És això, videoblogging, però ella s'havia d'organitzar i buscar l'amplada de banda i buscar el lloc i distribuir el seu contingut perquè no existia YouTube. I llavors, clar, ho feia la Gina, doncs, perquè estava supermotivada i perquè tenia la possibilitat de trobar algun lloc i posar els vídeos i feia tot aquest tipus de coses, amb uns vídeos amb molt mala qualitat d'allò. En el moment en què arriba YouTube, ja no YouTube de Google, sinó el YouTube original, uns emprenedors doncs, que surten de la PayPal Mafia i es guanyen els diners que havien guanyat de vendre's al PayPal en agafar i comprar servidors i fotre streaming de vídeo, el que fan aquests tios és fan una aliança amb els prosumers. Els prosumers posen els continguts i ells posen doncs, la infraestructura tecnològica doncs, per poder emmagatzemar, gestionar i fer l'streaming d'aquests vídeos. I aquesta és l'aliança inicial, de la mateixa manera que quan apareix la plataforma Twitter o la plataforma Facebook, doncs hi ha una plataforma doncs, que dona el suport tecnològic, per una banda doncs, perquè la gent que crea continguts...
Pel microblogging, sí, sí.
Pel microblogging o per tenir una xarxa social, utilitzes l'efecte xarxa i la plataforma dona un servei i s'alia amb els usuaris que creen el contingut. Què passa? Que ja arriba un moment en què aquesta aliança es trenca. Perquè a mesura que les plataformes creixen i quan no creixen acaben en no res i s'abandonen, quan aquestes plataformes creixen el tema està en que es genera una asimetria de poder. Els usuaris junts no tenen tant de poder com l'única plataforma perquè els usuaris no es poden coordinar i llavors poden passar coses com per exemple com quan Twitter va tancar les APIs de TweetDeck. Hi havia una empresa que es deia TweetDeck i que feia una interfície de Twitter fantàstica i Twitter els hi va tancar. Vale? O, per exemple, doncs, hi ha altre tipus de...
Exemples n'hi ha molts d'aquests, Marc. Sí.
Molts exemples de gent que ha intentat muntar una aplicació o un servei.
Apple,
alguna cosa.
Apple també ho ha fet, moltes
exacte.
Vegades. Amb
vale? Hi havia aquells que van muntar aquella història de fer streaming de vídeo connectat...
Hi ha Netflix, hi ha una... Això que gairebé aniria cap a propostes. Hi ha un... Els que van crear el Google Earth, que després
sí,
van ser estafats,
els van mangar.
Diuen, els van mangar a Google, no? Vull dir que també estem amb aquesta...
És una miqueta salvaje oeste, però en aquest cas el que sí que ara estem en una situació totalment asimètrica, on els usuaris creen els continguts a Facebook, els usuaris creen els continguts a Google, els usuaris i Facebook no torna ni un duro als usuaris, Twitter no torna els diners als usuaris, YouTube torna un 50% dels beneficis als usuaris, però només als usuaris privilegiats que arriben a tindre un número determinat de subscriptors. És a dir, que si tu fas un vídeo abans, tu podies tenir un vídeo, tenir sort, aquell vídeo es tornava viral i tu podies guanyar diners d'aquell vídeo, amb un sol vídeo que tingués N reproduccions. Ara, si tu no tens un canal amb un número mínim de subscriptors, ja no pots monetitzar.
Marc...
Amb la qual els blacks...
Però un moment.
Deixa de ser una loteria, es converteix en una professió.
Sí, però un moment. Molta gent ha marxat de YouTube cap a Twitch i altres plataformes per d'una banda. Per l'altra, la gent que s'ha mantingut a YouTube, perquè cal dir que YouTube sí que dona un servei, o sigui, hi ha un servei de postedició, de difusió, de que tu tens el videoblog totalment gestionat, vale? Sí. Ho continuen fent, però com monetitzen? Amb canals de tercers. Per exemple, aquest mateix cap de setmana estic fart de seguir uns vídeos d'un senyor americà que parla de temes de lo mío, vale? De temes de radioafició, que va amb la dona por ahí, bueno, en fin, m'agrada molt i m'he vist molts vídeos i l'altre dia vaig veure que tenia Patreon i què he fet? Pagar-li diners via Patreon. I és a YouTube.
Diners, exacte.
El YouTube és una excusa, és un embolcall.
És una forma de... No, però fixa't que en aquest cas tu tens que en la plataforma YouTube i el tema que et diguessin de quan van agafar i van obligar que tinguessis un número mínim de subscriptors per monetitzar va ser la gran jugada, però és el vídeo viral aquest de sort que bum, es torna viral i ja no monetitzes. Has de ser un dels que estan picant pedra i guanyant els subscriptors i dient a cada vídeo que sisplau toqueu la campana i feu el like i el subscribe i no sé quantes coses més, doncs genera això. I llavors tens aquests productors doncs, que estan, diguéssim, que s'han creat una feina de 7 dies a la setmana, una pila d'hores de YouTube, alguns viuen molt bé d'això, però altres doncs, estan molt estressats, però i a Facebook, a Twitter i als altres llocs ningú guanya res.
A veure, que reduiré el que ha dit el Tomàs de la seva falqueta de radioaficionats, ho traduiré pels radioaficionats antics. El Tomàs ha dit que hi ha molts radiopites que se'n van por ahí a fer bigotades i s'emporten la senyora també de viatge a les bigotades. Això és llenguatge de...
Sí, bigotades volia dir... És un terme molt, molt d'abans de veure's el bigoti. Cara a cara, eh? Vale, doncs, no, però...
Bigotades.
És igual, el contingut és... O sigui, el que hi ha darrere és el de menys. El de més és que jo, mitjançant YouTube, he estat veient molta producció d'un contingut que a mi, per un tema personal, m'ha interessat molt, l'he trobat molt ben fet. He vist, he reconegut la feina de postpro que hi ha al darrere, perquè el tio se'n va de càmping i s'emporta amb les càmeres.
Molta feina.
Hi ha moltíssima feina. I jo crec que se l'ha de compensar.
Clar que sí.
I ho he fet directe, ho he fet via Patreon, vull dir, pasta directa.
Clar que sí. Llavors, aquí ara, és a dir, això com s'arregla? Perquè ara com ara el que ha passat és que, a més, primer van ser el poder se'ls emporten les grans empreses dels creadors de contingut, que continuem creant contingut gratuït o gairebé gratuït per a aquesta gent, vale? Tu tens tot YouTube i el 50% dels ingressos se'n van cap als creadors de contingut.
Sí, sí. Perdona, Marc.
Fixa't, és absolutament asimètric, però ara fixa't una cosa. Ara fixa't una cosa. Quan està passant tot això, és a dir, a més, tot l'ecosistema d'empreses, tot l'ecosistema d'empreses i d'innovació i de startups i tot això que està vent-hi, el que està passant què és? Que estan agafant i tot s'està agregant amb 5 grans companyies. 5 grans companyies ho tenen tot. O sigui, al final és aquell dius, ara fa 10 anys teníem infinites pàgines web, hi havia aquell mapa metro que feien, que era feien com un mapa de la web, on era com el mapa de metro de Londres, metro, on hi havia molts llocs diferents. I ara com ara no, ara la web s'ha convertit en 5 pàgines web amb links les unes a les altres. Tens Amazon i Microsoft, i tens Apple, i tens Google, i tens Facebook, i tens Twitter, i s'acaba ràpid.
I s'acaba ràpid.
I els que no, estan directament a un... Tots els altres estan o amb Google Analytics, o integrats contra Facebook, o logats amb no sé què, tots, o amb alguna plataforma de pagament
independent. I això és tan greu que per això comencen alguns governs a veure el poder que tenen aquestes companyies i a intentar ficar-hi mà d'alguna forma. De moment comencen amb temes impositius.
Això no resol el problema. O sigui, això no resoldrà el problema. Per exemple... el que està controlat, per exemple, és que quan es van agafar i es van incorporar mesures antipirateria a dintre dels Google vídeos tipus YouTube, el que es va crear és una barrera d'accés bestial a que qualsevol plataforma nova entrés. Tu i jo no podem muntar-nos, no podem agafar i ficar 100.000 euros i muntar una plataforma de streaming en català. Per què? Perquè si no podem agafar i implementar el sistema de detecció de contingut, de contingut pirata, i per tant, com que estem obligats a garantitzar que no hi hagi aquest contingut pirata, ens fotran multa per no tenir-ho, amb la qual la barrera d'entrada a fer la competència a YouTube s'ha tornat insuportable. No hi ha manera de poder agafar i franquejar aquesta barrera. El que està fotent, o sigui, el problema està en dir, a veure, els governs tenen la capacitat de lidiar amb grans actors. O sigui, al govern li costa molt lidiar amb molts actors independents. O sigui, el govern vol, per exemple, no vol lidiar amb totes les empreses petites i amb tots els autònoms. El que fa que és lidiar amb patronals. No parlo. Quan diuen que parlen amb els empresaris, jo soc un empresari, el govern no ha parlat mai amb mi. Parlen amb la patronal. Vale? I els empresaris que vulguin que no se'ls sentin tindran que agafar
un lobby concret.
I tindran que agafar i gastar tots els recursos i tot el temps i tot el networking per ficar-se dintre del lobby perquè els es sentin. El govern està pensat per parlar amb grans actors, amb la qual al final diran, bueno, el que esteu fent ho fareu però de manera que ens beneficia a nosaltres, i es crearà una societat de mutu benefici. I és simplement la posada de llarg d'aquestes grans empreses. Com es trenca això? Com es trenca això? Primera és dir, primer hem de reconèixer que el contingut que la gent vol veure, que la gent vol veure de veritat, és el contingut independent. El contingut que ha tingut creixement en els últims anys és el contingut independent. O sigui, l'oferta radiofònica a Catalunya és fixa, vale? I l'oferta de ràdio mainstream simplement va perdent audiència relativa, i en canvi es va augmentant les hores d'escolta a través del podcast, i
el creixement, però el canvi del podcast, sí,
el segment que creix és el segment del podcast, per això hi ha gent ara que ens està escoltant.
Sí, i una cosa, perdona, i molt important, compta amb el tema dels podcasts. Mira, jo seguia un programa que estava basat, bueno, en temes, diguéssim, de com el Crims, vale? Però més d'anar per casa, vale? També bastant ben fet. Sortia per una ràdio local. Ara han anat, no sé si a la plataforma d'iVoox, i estan tancats. És a dir, que si tu no ets subscriptor d'iVoox no es pots escoltar. Què ha passat? Què he fet? Els he esborrat del meu podcatcher?
Evidentment. Evidentment, perquè és que a més aquests senyors estan allà a iVoox, però el control el té iVoox, i si te'n vas a Spotify el control el té Spotify, i si demanes que et pagui Spotify, és Spotify qui està controlant el cotarro.
Correcte.
Quina és la solució? Quina és la solució? La solució és estar en una cosa que jo havia vituperat i me n'havia encardat moltíssim, vale? Perquè no ho havia entès, que són els NFTs, els tokens non fungibles en el món cripto. Els tokens NFTs tenen una cosa molt interessant. Tenen una cosa molt interessant.
Que acceleren la crisi d'estat i fan un pagament directe, com les...
Però a més a més hi ha una cosa interessantíssima. Ara imagina't que la meva germana, que a més de ser editora, és cantant i a més és pintora, fa una pintura, vale, digital, i la ven com a token no fungible. Vale? I agafi, jo ara agafaré, tinc 100 còpies de NFTs d'aquesta, com aquell que fa litografies, eh? Aquelles litografies numerades, jo faig 100 còpies digitals d'aquesta obra, tu pots comprar una d'aquestes 100 obres digitals. Aquestes obres digitals et donen el dret de revendre l'obra. De revendre l'obra o de deixar l'obra. Amb la gràcia és que quan es revén aquesta obra o es deixa l'obra, la meva germana continua cobrant.
Sense que hi hagi cap intermediari.
Sense que hi hagi cap, perquè això ja queda en un contracte, en un smart contract. Això ja queda automàticament codificat en el propi NFT. Llavors, clar, la idea és...
No,
què és el que està passant
ja? Obra, però explica-m'ho bé, perquè la gent que no entengui el NFT. L'obra és el contracte.
L'obra és el contracte, sí, perquè una persona que pugui el contracte de... Aquest, tu tens els drets de fer coses amb això. Llavors, per exemple, què està passant ara? Hi ha un videojoc que està basat en una plataforma cripto en el que tots els objectes del joc són NFTs. Tots els objectes del joc són NFTs. I llavors, per exemple, algú pot agafar una espasa i començar a jugar amb aquella espasa i anar-la millorant, incrustar-li joies i pujar l'espasa de nivell i vendre aquesta espasa. I això, i la transacció de la venda d'aquesta espasa es fa sense que els propietaris del joc en tingui res a veure. Una mica com passava amb el World of Warcraft. Uh-huh. Vale? Però el que tenim és que milers de persones a Filipines estan vivint de jugar en aquest joc. I s'estan creant plataformes de desenvolupament de jocs que hi ha, que tu no has d'inventar la plataforma. És a dir, tu simplement utilitzes el codi aquest i ja el teu videojoc que tu fiquis pot tindre la possibilitat d'utilitzar aquest tipus de coses. Nous tipus de regles, de manera que els creadors de contingut, el senyor que faci un tuit i aquest tuit es torni viral i La Vanguardia el fotin a la seva pàgina web, aquest senyor tindrà que cobrar. Si tu fas un tuit, i ara com ara tu fes un tuit que la
llegi... I una cosa que fan els mitjans, que entenc que hi ha alguns que ho vigilen més que d'altres, eh? Però que pillen una foto corrent por ahí, la pillen,
patapam,
la publiquen i la posen.
Te l'han fotut en allà. Ei! Ah, però és que més aquí els drets es perden. Sí.
No la pasta, sinó l'autoria. Sí, sí.
Exacte. I llavors coses com la reputació i tot tipus de coses. És a dir, el metavers, hi ha dos possibles metaversos en el futur. El metavers de Mark Zuckerberg, on ell proporcionarà les seves ulleres i proporcionarà la seva plataforma i farà servir les bases de dades dels teus grafs socials que ja té implementats a dintre de WhatsApp, a dintre de Facebook, a dintre d'Instagram, doncs perquè tu puguis engegar directament allà, o una web basada en una plataforma on els creadors de contingut siguin els propietaris del seu contingut.
Siguin reconeguts.
I de manera siguin reconeguts. El teu copyright, quan tu fas un tuit, aquell és el teu puto copyright. Si algú
això
té
no
ganes
passarà.
De agafar... Això no passarà. Jo crec que sí.
Jo crec que no. Jo crec que no perquè la societat, en termes generals, no està preparada per la tecnologia de la informació en termes generals. Aquesta tecnologia avança a una velocitat que supera de moltes magnituds a la velocitat en què avança la societat en quasi tots els aspectes. I quan dic aspectes vull dir legislació, consciència de les conseqüències de tota aquesta tecnologia de la informació. Això és la fallida primordial.
Jo crec, Toni, que...
Quatre espavils de sempre ve perquè coneixen a fons aquestes tecnologies.
Sí, entenc el que dius, però jo dic una cosa.
La gent del primer grup es lucren de la ignorància de la resta del cos social.
Mira, no estic d'acord. Aquesta vegada estic d'acord amb el Marc.
No és el que ha passat sempre?
Sí, d'acord, però...
I és el que està passant. El Facebook va començar com algo estupendo i collonut. Com ha acabat?
Però separem una cosa. Separem els consumidors dels creadors. Primera, vale? Una, dos... El món ha viscut molts canvis a la seva història, molts canvis. Si no és objecte de mossegar la poma, i el que jo diré ara és molt més filosòfic que...
Tomàs,
que...
ja fa uns quants anys que mossega la poma, estem ja, diguéssim, ja en filosofia, sí, en filosofia metafilosofia, i jo crec que ja...
Hi ha un podcast d'aquesta setmana del Lunaticon que és interessant, que parla de la crisi de l'Estat, vale? Ho fa vinculat al tema del control de la moneda en relació a les criptomonedes i altres coses, vale? Uh-huh. De fet, si no és que els humans hem viscut permanentment en crisi, vale? Que això també podria ser, està clar que ara estem, com a societat, estem visquent una. Vale? És molt probable que molta gent no se n'adoni perquè estem just enmig de la crisi grossa. Vale? Però hi ha un canvi de fluxos de poder, hi ha moltes coses que jo crec que estan dibuixant un escenari de crisi global. Vale? No de crisi econòmica puntual, parlo d'una crisi global. I al final, sí, en el fons està el que tu dius, Toni, qui guanya? Els de sempre? Guanyaran els de sempre o guanyarà la gent? Vale? Que és la gran disjuntiva. Jo crec que ara hem passat els humans per un procés de presa de consciència general i global que implica moltes persones, moltíssimes, vale? Que jo crec que són capaços, una, de donar-se del que està passant i dues, de poder-ho canviar. Mm. I per tant, això, jo li dono raó al Marc, crec, i gràcies, soc optimista.
Gràcies, Tomàs. Si em permeteu, elaborar una mica, a veure, primer de tot, Toni, el que hem de identificar també és dir, a veure, nosaltres ara, diguéssim, estem comparant la situació actual amb una imatge utòpica, diguéssim, que com a tecnòfils hem vist, hem seguit, i llavors diem, no és tan maco com ens ho pintaven. Vale? I a més el problema també és l'advertència i el reconeixement que estem davant d'un moment de crisi, doncs perquè hi han els quatre rubber barons, que ara, aquestes supergrans empreses, que s'ho estan emportant tot, que estan emportant el control i que tenen un poder asimètric. Però en canvi, el que sí que hem de reconèixer és que en els últims 25 anys, el que hem fet és passar de uns pocs milers d'usuaris en tot el món, que eren els usuaris de la xarxa, a tindre que pràcticament la totalitat de la humanitat estigui connectada. Falten dos milers de milions de persones a connectar-se. O sigui, cada vegada l'accés a la tecnologia s'ha democratitzat i, a més, també tenim una altra victòria, una altra victòria de la que ningú en parla, i és la victòria del software open source. El software open source, vale? És amb el que s'està, o sigui, és el que s'ha demostrat que som capaços de crear noves tecnologies. Apple, Microsoft, Google són incapaços de crear productes i projectes interessants sense obrir el codi, perquè com a aproximació d'enginyeria, no com a ideologia i filosofia, sinó com a aproximació d'enginyeria, l'única manera de fer software i sistemes interoperables, robustos i sòlids és a partir del software lliure. Ja no se'n parla. Ara és l'opció per omissió. Tot ha de ser open source, perquè el que no és open source són capes molt petitones per fer l'explotació de la informació.
El tema, i això Microsoft, això ha sigut molt intel·ligent, va ser dels primers que ho va veure de les grans, i Google també, sempre ho ha vist.
El Microsoft va ser l'última, el que passa que ho va executar molt bé.
Ho ha vist molt bé.
Fins que no van fer fora en Balmer i va entrar el Satya Nadella, ellos ha executat de manera brillantíssima. I ara Microsoft s'han caigut del cavall és com Sant Pau.
El problema de les empreses és que les grans empreses aquestes es xupen la polla contínuament a si mateixes, vale? I no veuen la realitat, viuen el seu món.
És un justo l'agafen en paper de fumar.
L'únic que... El que de veritat fa salts importants a nivell d'innovació és treballar fora del plànol mental de l'empresa i del esquema de poder de l'empresa. Vale? I això sí que ho ha facilitat molt l'open source. Vale?
Hi ha una llei, no me'n recordo quina... Perdona, Tomàs, no me'n recordo quina llei era. I és una llei que expliquem a l'assignatura d'allò, ho tinc en algun PowerPoint, però hi ha una llei que explica que quan una empresa desenvolupa un sistema, aquest sistema inherentment mimetitzarà l'estructura cultural i de poder d'aquesta mateixa empresa. Per això tot el software de Microsoft sembla de Microsoft, perquè té els deixos culturals i els deixos interns de Microsoft a dintre. Des de la interfície fins a l'arquitectura, fins a la forma de comercialitzar-se.
Tot i que se'ls ha de reconèixer que ha canviat. Marc.
No, ha canviat en algunes parts, però per exemple el món d'Office no ha canviat. El món d'Office no ha canviat, o sigui, han canviat en, el, en la part, diguéssim, de cloud i en alguna part, però no en el món d'Office. Sí, però en
Excel, Office
però,
ha tornat molt més interoperable.
Només fa 6 anys que s'han caigut del cavall i han fet una autèntica meravella en el que han fet. Però llavors aquí fixem-nos una cosa. Llavors, primer de tot és reconèixer que estem culturalment, estirem a nivell mundial, tenim projectes com Wikipedia, tenim fins i tot el repositori de vídeos de YouTube, que és, una, és un bé de Déu per tothom, és, una, és com tu deies, la, informa, la, perdona, la informació de la ferreteria.
I a nivell científic hi ha l'Arxiv.
Vale. Ahí tenim l'Arxiv i tenim altres coses, i tenim altres coses com Sci-Hub, que és una cosa que està en la web, en la dark web, que està, que només s'hi pot accedir amb, to, amb Tor, i que tens una còpia de tots els articles científics sense pagar, vale? O sigui, hi han coses fantàstiques, vale? I està tot molt bé, però que també tenim una sèrie de possibles visions, o sigui, de la mateixa manera com fa 10 anys cap on anava tot i hosti, això és la puta mare, i érem completament bullish, doncs amb la web 2 i amb la web mobile, amb el mobile i amb tot això, i amb el cloud, i llavors compte, que els servidors estan tots junts i que això es, potser es pot tornar distòpic. Llavors el que sí que és, llavors el que arriba ara, què passa? Que arriba el món del cripto. Arriba el món del cripto amb els, amb, que el món del cripto, el món del cripto és una iteració, és donar-li una volta a l'open source. Perquè no només és open source, sinó que és open state. És estat obert. L'estat... Sí, sí. En la que està el sistema, és a dir, si jo tinc un sistema Linux, tinc el codi font. Quan jo tinc un blockchain, quan jo tinc una criptomoneda, quan jo tinc algun sistema cripto, com Ethereum, com, com Zcash, com Bitcoin, com algun d'aquests, el que jo tinc és que en qualsevol moment em puc agafar, baixar-me un explorador de blocs i puc mirar tot el que ha passat en aquella cadena. I a més és, llavors, això és obert i, per, i a més tothom, qualsevol persona que tingui una quantitat suficient de la moneda que toqui allà dintre, és capaç de fer les seves transaccions allà dintre sense demanar permís a ningú.
L'Open State és molt complexa perquè l'estat per poder. Mira, l'estat
és, té tres... Però és clar, com deia en Toni, l'estat es defensarà. L'estat es defensarà i serà la història de la propera dècada i de l'altra. I d'altra, la lluita entre la legalitat i aquest element que no ho pots parar. No ho pots parar perquè és com dèiem, l'Estat pot agafar i pot pactar amb la patronal i pot parlar, pactar amb el sindicat, però al final què passa al sindicat? Els sindicats són quatre tios al final i aquests se'ls pot subornar o es pot fer el que sigui, però no pot parlar amb tothom. No pot parlar amb, no pot parlar amb tothom. Us en recordeu del tsunami? Si tu volies parlar amb tsunami, amb qui havies de parlar? Vale. No, i aquests no han marxat, eh? Aquests no han marxat, estan emprenyats perquè tenim una puta merda de líders que es barallen entre ells per quatre i es venen l'herència per un plat de llenties, però el tsunami encara hi és, eh?
El tema de l'estat, Marc, és un tema que hauríem de tractar alguna vegada.
Però quan tu tens un sistema gràcil sense permís, sí, això no, l'estat no ho pot parar. Llavors, no. Que ho intentaran, sí, però compte.
Mira, a l'estat bàsicament són els estats en general, l'estat que heredem del segle XIX, a l'estat modern, ja són tres pilars, vale? En alguns països, en funció de si estan més en el món occidental o no tant, si són més primer món o no, s'apliquen uns o altres, vale? Però bàsicament són tres grans ressorts, vale? El control sobre el diner. L'Estat té control sobre el paper moneda, té control sobre el diner, sobre els impostos que cobres i que no cobres, en general, eh?
Però tot sorgeix del mateix. Tot sorgeix
sí,
d'allà
sí,
mateix.
Sí, sí,
el control de la violència.
Sí, sí,
el monopoli de la violència.
No,
Fox.
Espera.
Això és principis de segle XVIII.
Sí, sí. El control sobre la justícia i el control sobre l'exèrcit o la policia.
La violència. Tens el monopoli sobre la violència i llavors desenvolupes la policia, que és un tipus de violència aplicada, diguéssim, de forma quirúrgica per mantenir la llei, i tens l'exèrcit, que és la manera que et permet mantenir aquest territori perquè no hi hagi una altra leviatat que
s'adopti. Les persones, en democràcia, teòricament hem acceptat aquest rol perquè forma part d'un contracte explícit, vale? Amb l'Estat. Què passa si no et creus a l'Estat? No et creus que treballi per tu, que treballi pel teu bé, que pugui exercir la violència per protegir-te a tu, per protegir-te a tu i als teus?
Em permets explicar-te una anècdota que m'havia explicat la meva mare quan jo era petit? Resulta que encara en època d'en Franco, on treballava la meva mare, un centre públic, doncs va passar...
Aclarim als oients que estava de mestra, eh?
No estava de mestra, ma mare, no.
Estava en un centre
d'investigació, en un centre d'investigació
públic. Ah, perdona, sí, és veritat, disculpa.
En un centre d'investigació públic, però ma mare estava doncs, fent feines administratives. Però hi havia un investigador, llavors, un dia va presentar-se al Campechano, vale? El Juan Carlos Campechano. Primero, que no era Campechano encara, sinó que era el Dufí d'en Franco. I el tio aquest, i llavors hi havia un senyor, un investigador, que va agafar, i quan tothom va anar a saludar-los, aquest tio va baixar les persianes del seu despatx i es va quedar a dintre del despatx a treballar. I el Campechano va anar a veure'l. El Campechano va pujar allà dalt. I el tio aquest li va dir, jo no et vull saludar a tu. I el Campechano li va dir, però jo sí que et vull saludar a tu. Llavors, clar, aquella història la meva mare me l'havia explicat com de dir, ostres, mira el Campechano que és que fa aquesta deferència. Però en aquest cas és dir, m'és igual que tu em vulguis saludar.
El focus era cap a l'investigador.
No, el focus cap a l'investigador. És igual que tu no creguis en l'Estat. L'Estat creu en tu i té la capacitat de presentar-se en el teu despatx i saludar-te. I de la mateixa manera et puc enviar qui sigui, eh? I de matinada et vindrem a buscar. Perquè aquí tinc això. Llavors, això és l'Estat. El que passa que pots fer un altre tipus. El que passa és que quan tu tens escenaris d'aquests de moviments grassroots, moviments que comencen amb petites accions legals, alegals, semilegals, o que ben bé no sabem què collons són, i que l'Estat no sap
il·legals,
com controlar.
O directament il·legals,
però escolta, tan il·legals com saltar-se un stop. I la gent s'està saltant stops tot el dia. Vale?
O conduïm beguda o sota els efectes.
O conduïm beguts, o posant-nos els auriculars quan conduïm, o tot aquest tipus de coses. Ens saltem la llei contínuament i l'Estat no té la capacitat d'agafar i fotre tothom a la presó o de ficar policies a tot arreu per controlar totes les persones. Llavors, així és com venen els moviments de canvi. Hi ha moviments de canvi que l'Estat no pot controlar. Llavors, la idea és que el moment cripto, tot el que està passant al món cripto, és que no hi ha ningú que ho pugui parar perquè és que no hi ha permís, i les lleis no te les saltes perquè és que ja hi ha unes lleis. O sigui, al final el món cripto és un conjunt de persones que a través del blockchain i de l'open estat i de l'open source determinen quines són les polítiques que es volen aplicar en un context determinat. I és el conjunt d'usuaris d'aquell lloc. I si no t'agrada, te'n vas i te muntes una altra cadena. Que passa igual, si sou quatre gats, aquella cadena no és prou forta i te la trenquen i no és segura criptogràficament. Però el problema és això, hi haurà aquesta guerra amb l'Estat i l'Estat voldrà agafar i voldrà regular i passar tot tipus de coses. Però jo crec que de la mateixa manera que Meta intentarà llançar les seves coses, començarà a les coses realment interessants, els artistes realment amb talent, la gent realment ben connectada començaran. Què passarà? Que això passarà un any o dos? No! No,
mateix
ho has dit, Toni, tu ho has dit molt bé. La gent no té tot el coneixement per ficar-se en totes aquestes coses tan complexes. Jo mateix estic començant a entendre què vol dir l'Open State i les implicacions de tot això, i com vaig veure els NFTs no ho vaig entendre i feia bromes i dient que en el món seria tothom gilipolla perquè compraven NFTs. O sigui, jo mateix no ho he entès i ho estic encara entenent i estic explicant-ho per intentar veure si sóc capaç d'explicar el que jo estic entenent de tot el que estic llegint i les persones que estic escoltant. Però el tema és que jo ho veig com si estiguéssim a l'any 1994 o al 1999, just abans que hi hagi una patada tremenda de la bombolla, vale? O al 1999, però jo crec més culturalment estem a 1994, on acaba de sortir una cosa que és la web, i li dius a la gent que tens una pàgina web i la gent et mira i diu, i per què fas això? Quina necessitat tens de tenir això? I llavors hi ha gent que està fotent aquest tipus de coses, però el que passa és que tota aquesta gent que estan fotent, l'olla està bullint, i agafes i controles i escoltes el darrer programa del Tim Ferriss Show i està dient, jo no he vist mai tanta gent en el món de les startups i en el món de la inversió, tanta gent amb talent, amb pasta, amb capacitat, amb contactes, deixar tot el que està fotent i ficant-se en aquest món. Està anant tothom. Tota la penya, i tota la penya que estaven cremades i que no volen saber res a parlar amb aquestes grans empreses, ja no estan muntant startups, s'estan muntant coses rares.
El seu
propi. I moltes d'aquestes es fotran unes hòsties de collons, eh? I no valdran res.
Marc, a veure, com sempre passa quan estàs tu, res del que teníem
sí,
previst
es fa... No havíem sí, sí. previst que no teníem res previst, tio.
Bueno, sí.
Us he fotut un discurs avui, però és
sí,
que
sí,
estic llegint molt... Estic llegint molt, estic escoltant molt, estic pensant molt, perquè com que tinc molta feina, llavors, doncs, en els moments d'allò per desconnectar-me, me'n vaig a...
Després aquí ho aboca tot. Però ja anem bé, sí. A veure, dues coses. Teníem notícies petites, que ja, mira, les saltem perquè no són importants. L'important és una mica el discurs que has dit avui i tot el que hem anat parlant al voltant. Anem a passar corrent a la zona de contacte per saltar immediatament a les propostes, perquè la primera proposta és d'en Peter Diamandis. Parla de Peter Diamandis, ¿vale? No sé, Toni, si tu tenies unes preguntes, però com eren pel Magma, i avui el Magma per temes personals no pot ser, jo gairebé et diria que les moguessis cap al dia que vingui ell. Mm-hmm. Sí? No? No sé, pregunto.
Però tenies uns comentaris de gran home.
O sigui, si tens de gran home, pots
dir-ho
ara.
No, de gran home no, d'home gran.
Ah, d'home gran.
Sí, però no, és igual. Ja els he anat colant. No,
vale. Vinga, doncs, si us sembla, anem cap a contacte, que serà contacte i propostes, pràcticament. Vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
A veure, de contacte, res, no tenim avui nous subscriptors ni res, mantenim els que tenim, ens permet viure, ja sabeu que ens podreu ajudar a través de la xeta, vale? Ja, no tenim més. Però, bueno, escolta'm, anem anant, vull dir, anem funcionant, ara hem de renovar, ara renovarem els dominis, el domini de l'Storage Mossegui, el de Mossega la Poma, tot això surt de les aportacions vostres. Sí, tot. Dit això... saludem a la gent que ens està seguint a Twitch, que avui esteu bastant callats. Suposo que els
estan intentant dir de què collons parlen.
De què està dient el Marc? Doncs WebBCN, Doctor Pipa. És que l'Ernest Forç, el nostre mecenes de capçalera, i molta més gent que ens esteu ara veient en directe, moltes gràcies a tots. Pensa, Marc, que tot i que no guanyem mecenes, cada setmana guanyem 5-10 seguidors nous a Twitch.
Això està molt bé. Escolta una cosa, jo volia agafar a recordar una cosa.
Tenim 169 followers.
Se'ns ha caigut en Toni. Bueno, escolta una cosa, jo volia comentar que el nostre amic Carlos Terlux, que té una cosa que es diu ell és de l'Ella, doncs distribueix cerveses artesanes, munta cates, i un dia es va presentar, de fet més d'un dia s'ha presentat a casa meva per portar-me cervesa artesana d'en Son Goku, de Bola de Drac. I li vaig comprar doncs com 4 caixes, de cervesa del Follet Tortuga i d'en Krilin, perquè en aquest congrés que hem muntat doncs hem regalat a tots els assistents una o dues cerveses d'aquestes del Follet i en Tortuga i el Krilin, i són impressionants les birres d'en Carlos Terlux, les que ell tria, i a sobre s'hi porten
etiquetes. Puc donar fe que són molt bones. Sí. L'Ernest també fa birres, l'Ernest.
Però si són ja de Bola de Drac.
Què els hi passa als seguidors i mecenes de Mossega la Poma, que són creadors de birres artesanals, tio? Brutal.
Tu recorda que els primers ordinadors personals els feien al Homebrew Computer, que és el fer-te birra, és Homebrew, és fer-te la birra a casa, doncs fer-te els ordinadors a casa.
Sí, però és veritat, no és ni un ni dos, són diversos mosseguis que són creadors de birres domèstiques. Vale, anem cap a les propostes.
Sí, perquè jo en tinc una que no està posada, però no passa res, no cal que la posis a l'entrada, però segur que la gent en farà cas.
Vale, te la deixo pel final, perquè només en tenim 4, i vaig molt ràpid, vale? Les dues primeres són de l'Emeshing, que ens ha arribat via correu, excepcionalment, totes venen via la comunitat Mossegui a Telegram, i de Mossega la Poma a Telegram, i en aquest cas, en Emeshing es parla d'un llibre, diu Peter Diamandis i Stephen Kotler, titulat El futuro más rápido de lo que crees, on expliquen on la convergència, com la convergència tecnològica actual està transformant d'una forma vertiginosa a diferents sectors, com ara el del comerç, la publicitat, l'entreteniment, l'educació, l'atenció mèdica, la longevitat, assegurances, finances, mercat immobiliari i alimentació. Molt recomanable per conèixer el món que ens ve. I jo aquest llibre, jo sé que tu l'has llegit, no?
Sí, aquest llibre jo he fet la bajanada dels dos últims cursos del màster de sostenibilitat d'innovació, ètica i empresa. El que he fet és que fer que els estudiants agafin el llibre i se'l parteixin, doncs, cada en parelles d'estudiants agafin un o dos capítols i llavors agafin aquests capítols i els desbrossin, mira el que ell en Diamantis explica i atacar-ho críticament. Vale? Atacar-ho críticament, a veure què funciona, a veure què no funciona, perquè el problema és tant que en Diamandis és un tio molt bo, està superben connectat, en sap moltíssim, però té uns biaixos ideològics molt bèsties i a més té uns incentius personals molt forts per ser un mega flipat. O sigui, al final, en Diamandis és un senyor que està invertint en moltíssimes empreses i en moltíssimes coses i no dirà, ei, això no va enlloc, sinó que el que et dona és un inflador de hype.
Diu de flipar-se i de que els flipats també...
És un inflador de hype. Llavors, el que passa és que llavors, jo que ja fa molts anys que l'estic seguint, és un senyor que infla les coses... I la seva estratègia és molt bona, perquè ell t'agafa 10 coses, te les infla totes, dues d'aquestes s'inflen de l'hòstia i aquestes són les que ell se'n recorda que ha predit correctament i que s'han inflat i després pot treure pit. Però és que han inflat 10, però han inflat 10 o han inflat 20. I us va explicar moltes coses que et va dir això serà l'hòstia, això és l'hòstia, aquí serà no sé què, no sé quantos, i això que és una miqueta l'estratègia del venture capitalist. Els venture capitalists el que fan és dir, mira, jo en aquest espai és com compro loteria a tots els dècims,
això però com que no si toca pujarà tant... Els venture capitals, bueno, no compren a tots els dècims, diguéssim que hi ha una anàlisi...
Tenen unes estratègies d'inversió.
Però saben que de 10 o 20 o 100 que n'inverteixin, igual amb una mica de sort, una peta, i aleshores aquesta patada els hi
compensa. Si tu l'any 2005 estaves comprant, doncs vas comprar doncs, 50 xarxes socials, si una resulta que va ser Facebook, doncs ja vas pagar de sobres totes les inversions que vas tenir. Està molt bé perquè el tio té molts contactes, el tio té informació privilegiada, parla amb els emprenedors, és molt interessant seguir-lo per Twitter, seguir la seva newsletter i llegir els seus llibres, però també s'ha d'agafar amb aquest granet de sal, és a dir, ell té com una ell té una, un interès personal i una inversió personal, és a dir, a veure, ell s'ho creu tant que inverteix la seva vida, els seus diners i tots els seus contactes, ho fica tot aquí dintre, però és molt interessant, és molt interessant tot el que diu i és recomanable, sí. I és una mica vell, el llibre té 3 anys sí, i ja diguéssim ja comença i es nota i el problema és que és pre-Covid. És pre-Covid i...
El Covid ha accelerat
alguna cosa. I llavors el Covid les prediccions les ha d'allò. Mm. Però és un llibre que val la pena llegir. És un llibre que val la pena llegir. Igual que a veure, a mi els tres llibres d'en Diamantis són molt bons.
Mm. Vale, l'Emeixin també ens recomana un segon llibre que es diu L'imperi del dolor. Vale? És un llibre molt interessant en plan documental que explica l'origen de la fortuna d'una família que aconsegueix transformar la indústria farmacèutica mundial amb els medicaments pel dolor o contra el dolor. Vale? Una curiositat d'aquest llibre diu que apareix un català que s'anomena Fèlix Martí Ibáñez, que apareix en català entre tant americà, i us puc assegurar que la part fosca abunda. Diu que és molt recomanable. Continuo, queden dues oficials més la teva, Marc, si el Toni no té un altre a afegir. A l'Oscar Apple ens diu nois, extensions de Safari. Sabeu que Safari ara porta noves extensions. Hi ha un podcast que es diu Bateria 2% que comenten diverses extensions del Safari molt interessants. Ja em queda amb Video Mode, que permet accelerar vídeos, fins i tot en Picture on Picture, i també XSearch, que permet posant dues lletres i un espai seguit de la paraula cercar, fer una cerca contra un motor de búsqueda de cerca concret. I acabo amb en Sinner Boff, que ens parla d'un podcast, ens parla de l'episodi número 50 del podcast per desenvolupadors We Developers, i diu que en aquest episodi van al fons de l'arquitectura dels processadors d'Apple M1 Pro i M1 Max. Diu, inclou recomanacions sobre quin comprar si ets un desenvolupador i prediccions sobre què pot venir per substituir el Mac Pro actual, el de les rodes que valen igual que un MacBook Air. Sí, cert. Vale, i aleshores, Marc, tu tenies un i no sé, Toni, si tu tenies un altre.
Sí, sí, tinc un, però deixa'm un segon, que és que us en vull llegir un tros, us en vull llegir un fragment del primer capítol, a veure si el puc, i us el llegeixo en català. Vale? El llibre és... està en Tomàs per aquí? Hi és o no hi és? Sí, és. Vale. A veure, el llibre és un llibre que jo ja he llegit, estic llegint ara mateix, l'estic llegint, però ara l'estic escoltant per quarta vegada. Aquest llibre és Snow Crash per Neal Stephenson. Neal Stephenson és segurament el millor escriptor de ciència-ficció que ha vingut després d'Asimov, però és que, a més, la seva obra, la seva obra té autèntiques joies. Diguéssim, són, ara, hi han escriptors, diguéssim, que són allò de, diguéssim, de com una birra, és de prendre's una birra. Prens una birra i prens un llibre. Els llibres del Neal Stephenson són allò com copa de whisky. Són com una copa de whisky, te'ls has de prendre a poc, els has d'anar païnt per anar buscant tots els matisos i totes les coses que té. Llavors, el que és molt interessant, i amb un podcast que he estat llegint un autor d'aquests bojos que escolto ara, ho reflexionaves, i pensem que el llibre Snow Crash, escrit a l'any 1991, on la meitat de l'acció passa precisament en el metavers, ara que es parla del metavers, doncs, és un dels llibres, diguéssim, juntament amb el Neuromancer de William Gibson, un dels llibres, diguéssim, fundacionals del gènere del cyberpunk, i el fotut és el bé que aguanta. És un llibre, diguéssim, cyberpunk escrit abans de la web, abans del 3D, abans de tot el que tenim avui en dia, i en canvi aguanta. L'estic llegint ara i escolta, no diu cap bajanada, tota la tecnologia aguanta i encara està dient coses que ens tenen que arribar, i a més l'impacte de les coses, que dona una visió, és una visió apocalíptica, entre les quals està una de les prediccions que m'estan arribant ara bastant, és precisament la debilitació massiva de l'estat i el col·lapse de molts estats i possiblement l'emergència de nous sistemes d'organització precisament en mons cripto, vale? En aquest cas, ell no ho fica en el món cripto perquè la idea és un llibre pre-Satoshi, i el de Satoshi és un breakthrough tremendo i Stephenson no el preveu, però realment el que sí que ell agafa diu, no, els estats es desmoronen i el que apareixen són franquícies diferents, de diferents formes d'organitzar-se, que són mundials però que són amb territoris discontinus, i això és una cosa que potser veurem alguna cosa semblant en algun lloc. I m'agradaria llegir-vos un dels primers en el primer capítol, potser és el quart o el cinquè paràgraf, i explica el següent, us el llegeixo perquè és bestial. Quan es tracta d'això, parlant de balanços comercials, aquí un cop hem esgotat tota la nostra tecnologia a altres països, una vegada que les coses s'han igualat, fan cotxes a Bolívia i forns microones a Tajikistan i els venen aquí, un cop el nostre avantatge en recursos naturals s'hagi convertit en irrellevant pels vaixells i dirigibles gegants de Hong Kong que poden enviar coses des de Dakota del Nord fins a Nova Zelanda per un níquel, un cop que la mà invisible hagi pres totes aquestes desigualtats històriques i les hagi esborrat a una àmplia capa global que un fabricant de maons pakistanès consideraria prosperitat, saps què? Només hi ha quatre coses que fem millor que ningú: música, pel·lícules, programes i repartir pizzas a tota hòstia. I el llibre és tot així. I te'l llegeixes allò 30 anys després i el llibre aguanta i fa unes prediccions que dius, hòstia, i és com més... És gairebé un documental d'aquí 10 anys. O sigui que, sisplau, llegir-vos Snow Crash, i si us agraden els audiollibres en anglès, la versió que hi ha a Audible és fantàstica, està molt ben llegida, i si no, l'editorial Gigamesh el té editat. De fet, el mateix Alejo Cuervo me'l va recomanar, em va dir, llegeix el primer paràgraf, si no t'agrada el llibre, si no t'agrada el primer paràgraf, no compres el llibre.
He fet, Marc, el que no vaig dir que no faria, que era posar la referència en les notes, perquè jo crec que en aquest cas s'ho val.
Snow Crash és això. I després, quan acabeu, us llegiu l'era del diamant i aneu a buscar el Cryptonomicon, i penseu que d'aquí al mes que ve ja ens arriba un nou llibre de Neal Stephenson per tots els que necessitem que el Neal Stephenson ens expliqui el món.
Escrigui coses. Toni, tu tens alguna cosa en el tinter?
Jo tinc dues preguntes que havíem dit que les guardàvem pel Magma, però és que són molt senzilles i són d'ignorant, són tan d'ignorant que qualsevol les podrà contestar amb l'efecte a mi. Sí, o sigui, per això vindria fora de les propostes.
Perdona una cosa, Toni, elaborar un, fer una bona pregunta no és d'ignorant.
No és d'ignorant.
Al contrari, no, jo com a professor detecto quins són els alumnes que estan seguint més bé l'assignatura per la qualitat de les preguntes. Sí. Si una pregunta de qualitat, una pregunta de qualitat...
molt poca qualitat.
Sí, recordo un profe una vegada que em va dir, no era una pregunta meva, era una pregunta d'un altre alumne, va dir, la teva pregunta és tan bona que mai la meva resposta podrà satisfer-te. I sí, era boníssim. Vale, doncs el que us anava a dir, mira, al final està molt bé perquè el sumari del programa el faig mentre el Marc diu la seva proposta en el guió. Ho poso ara en el guió, vale?
I perdoneu, us he fotut un discurs d'una hora perquè no he tingut temps de resumir-ho en 5 minuts.
En menys.
No, perquè, i és el tema, poder resumir en 5 minuts.
El tema dona molt de sí i algun moment... O sigui,
no, penseu que no quan parlem d'economia...
Sí, fa temps que mossega la poma les coses la d'Apple, però anem fotent per sobre coses, vale? Que si ara ve el Raimon i el d'això i parlem d'economia amb el Raül i tal, i en el fons, a darrere, estem parlant del mateix. El resum d'aquest programa és: el canvi de nom de Facebook a Meta, com a acrònim de Metaverse, ens permet estirar del fil i parlar de la crisi dels estats actuals. Vale?
Uau,
que és el que hem fet avui.
Toma ja.
Hem de fer un llibre, Marc.
Hem de fer un llibre. La meva germana ens l'ha edita.
Sí.
Edicions.forment.net.
Sí.
Quan el Marc diu alguna cosa, les coses que diu són tan profundes que en una hora ja estan com si fossin un JPG. I un JPG, encara que el fotis dintre un zip, no se'n congeix.
No es pot comprimir més.
Jo crec que les coses les has de pensar per poder agafar i explicar ben curt, però encara no sóc capaç de fer-ho.
Bueno, mira, s'ha sigut tan profund, Marc, que tot i que els oients sempre diuen coses i aquesta vegada a Twitch ningú ha dit res. Jo crec
està
que no s'han atrevit.
Què diu aquest boig? Sí, va, Toni, les teves preguntes.
A veure, sí, una és de Siri, com que jo sempre el primer que he fet al tenir un dispositiu Apple ha sigut anul·lar Siri.
Correcte, jo crec que has fet bé.
Llavors ara m'ha sortit un dubte, perquè vaig veure un HomePod mini i dic, ostres, això funciona molt bé. I he vist que els HomePod normals ja han desaparegut de la web d'Apple, només hi ha els mini. I bueno, però això és irrellevant. La pregunta és... que funcioni Siri, o sigui, si jo tingués en el cas hipotètic de que jo tingués un HomePod, per poder-li dir escolta Siri, posa, bueno, li diria en anglès, escolta Siri, posa'm tal cançó o fes tal acció, he d'activar Siri a tots els dispositius, és a dir, Siri va vinculat al meu ID d'Apple o va vinculat al dispositiu?
El dispositiu, em sembla que és el dispositiu el que està vinculat al HomePod.
Però,
si el tens vinculat a l'iPhone...
I també a l'ID d'Apple.
No, va vinculat tot. Jo no ho faria. O sigui, jo
mai
buscaria,
tindré un
HomePod.
Jo buscaria un bon altaveu d'aquests intel·ligents. No, quan dic intel·ligent, és d'aquests que sonen realment bé, dels que estudien l'acústica de l'habitació.
Jo tinc el HomePod mini i sona molt bé, però de totes maneres...
Jo tiraria un Sonos o alguna cosa així i no un intel·ligent.
Però un moment.
Pots fer servir el HomePod mini sense Siri, també.
Toni, però per què? Exacte, per què necessites dir-li res a Siri perquè et posis la música que tu vols? La busques en l'Spotify o la busques on tu vulguis i en iPlay la reprodueixes en allà. O des del Mac et surt com un altaveu més. Vull dir que no necessites dir-li a Siri. Jo, de fet, utilitzo moltíssim el HomePod mini. Molt. Li tiro... O sigui, em serveix per moltes coses, per veure els vídeos de YouTube, per molt... I no li dic mai res a Siri. Li dic directament que allò que estic veient es reprodueixi via AirPlay contra aquell dispositiu que és el HomePod. Ja està.
Vale. O sigui, la pregunta era... Siri està vinculat a l'ID d'Apple, no a un dispositiu.
Jo crec efectivament, que Siri està vinculat als dos.
L'actives o desactives en el dispositiu, però aquell Siri està vinculat al teu ID d'Apple.
Sí, vale, però llavors tots els, això vol dir que jo el puc tindre Siri activa amb el HomePod i també en l'iPhone perquè farà falta perquè funcioni el HomePod, però no en el Mac, per exemple.
No, en l'iPhone no fa falta. No necessita.
No?
No, perquè si tu li dius alguna cosa en el HomePod, t'escolta sí. El HomePod, no t'escolta l'iPhone.
Ah, aleshores puc tindre Siri activat i restringint només el HomePod.
No ho sé, perquè jo no ho he configurat mai així. S'hauria
això de necessitaríem això provar, eh? Mac, si em regala algun un HomePod i potser ho provo.
Ah, vale, i llavors la pregunta no està
com jo creia. L'altra pregunta...
A veure...
Escolta una cosa, i si us deixem a tu i a en Magma i feu la secció aquesta?
Ah, sí.
I li fas les preguntes. Hola, guapo. I perquè jo també tinc que marxar.
Jo també tinc una reunió ara.
Vale, doncs deixem a l'home gran i a l'home... I a l'enginyer! I a l'enginyer! Enginyer! A l'enginyer!
Virrei xupitos.
Deixem a l'enginyer amb l'home gran que parli. Enginyer, Magma! Ho hem aconseguit!
Menos mal, hòstia.
Hòstia, pues, enhorabona, Magna, perquè això ha costat plors, suors, llàgrimes, esforços, suborns i el que no podem explicar, ¿vale?
Sí, no ho podem explicar, però s'ha aconseguit.
Vale. Sí, pues mira, deixem a la primera generació i a la generació que ve després.
Sí, deixem
a vosaltres acabant amb temes de tecnologia, perquè ja hem filosofat prou.
Així es manté la mitja d'edat i sí, ja està. Vale.
Ja tornem a lo terrenal, no, ara, doncs?
Sí. Anem a deixar...
Aturem la gravació i fem una específica del... No la liem.
Vale. Aturem l'enregistrament, però això... Senyors de Twitch, marxareu, eh? Us deixarem de...
I us tornareu a entrar perquè us vegin ells.
No tornen a entrar, no.
Si tornem a gravar, sí.
No. Jo crec que no. Jo diria que no, però bueno.
Jo crec que si tornes a gravar, sí. Però bé, ja ho veurem, ho sabrem. Vinga, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
A veure, Toni, posa'm en context, perquè aquesta gent m'ha dit que us deixeu aquí parlant, però jo acabo d'arribar i no sé de què estàveu parlant, a veure.
No, bueno, era una mena de secció així que pot aparèixer o desaparèixer. Li dic les preguntes d'ignorant. La pregunta...
Tots ho som amb alguna cosa, per cert.
Sí, en tenia dues, però només he pogut fer una i no ha quedat massa clara la resposta.
Vale, diu, a veure.
Es pot tenir Siri activat per només un dispositiu estant desactivat per als altres sota el mateix Apple ID? Dit d'una altra manera, Siri s'activa per cada Apple ID o per cada dispositiu? Ho dic perquè si es donés el cas de que jo comprés un HomePod mini, cosa que ja veurem, o me'l regalessin...
Ara hi ha colorins. Pensa que amb els colorins ara ja és el millor que hi ha.
Ai, en necessitaria 5 de grocs i 4 de vermells.
Sí, és veritat.
Sí. Doncs,
que segurament aquests colorins seran els següents dels ordinadors, jo crec. Jo aposto perquè aquests colors, els pròxims MacBookers, o si surt el MacBook un altre cop, se tindran aquests colors.
Ara que han marxat tots els de Twitch, ara és quan es parlen de coses interessants.
Ara és de coses interessants. Sí.
Doncs això. Llavors, jo tinc el HomePod i posem que em fes gràcia poder-li dir donar ordres al HomePod, sempre des del respecte i la consideració.
Ah, exacte.
No? Siri, si us
plau. No maltractem les màquines, sisplau.
No, posa'm tal cançó de tal intèrpret o el que sigui.
Sí.
Puc mantenir el HomePod funcionant amb Siri, però Siri està desactivat pel meu MacBook Pro i pel meu iPhone.
Sí, en principi sí. De fet, té sentit perquè... De fet, a l'última keynote van treure el pla aquest d'Apple Music només amb Siri, el Voice aquest, no? Que era 4,99. Per tant, té sentit. Ara, una altra cosa és com... O sigui, hi ha un moment quan actives Siri que perquè, per exemple, tu li diguis Siri truca a la mama o Siri fes tal, ha de tenir un mínim d'accés a unes dades teves. Llavors, hi ha d'haver una interfície on tu donis permís a Siri per aquestes dades. Això és el que no acabo de... No estic segur del tot. Però que un cop fet això, puguis tenir un dispositiu només amb Siri, que seria en aquest cas un HomePod, és totalment, sí, sí, no, és independent de l'Apple ID, de fet, això. Va activat per cada dispositiu. Per tant, sí, a priori sí.
A priori, vale? Sí.
L'únic que em grinyola és això, és com se li donaria accés a les teves dades, perquè això ha de ser des d'una pantalla, perquè li has de dir que sí, crec. Vale? Bueno, hi ha un moment que et diu només, ei, que algunes de les teves tenia... dades s'han d'enviar a Apple i tal... Sí.
Només voldria poder-li demanar que em posi determinada música de la llibreria sí. d'Apple, per exemple. Si jo pago mensual i religiosament la meva quota del music aquest...
De l'Apple Music. Sí, 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 podries. De fet, ja et dic, i més ara que va sortir el plan aquest de Siri, que seria 4,99, mm-hmm. cosa que jo per mi no té molt sentit, perquè si tu tens el Siri en castellà o tens el Siri en català i li fas una li dius que posi un àlbum, i aquest àlbum està en un altre idioma, es fa la pitjor un lío d'una manera? O sigui, no hi ha manera, eh?
Uh-huh.
Però sí, 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 això m'hi he trobat, eh? Si tens Siri en un idioma, i cosa que això l'assistent de Google fa anys que ho fa, que li pots que detecta l'idioma en què li estàs parlant. Però
aplaudiments però sí, a part del Raül Arribas.
Sí, sí, bueno, hi ha coses que sí. Lo de Siri amb el tema dels idiomes i fins i tot el català encara amb l'iPhone, que no forma part d'un idioma automàtic, és no automàtic, sinó que detecta automàticament. És a dir, si tu tens el teclat de l'iPhone en castellà i comences a escriure en anglès, ho detecta. Però això amb el català fa anys que no, bueno, de fet no ho fa.
Mm-hmm. Molt bé, és un problema. Doncs,
però jo crec que sí, que ho podries fer. Sí, sí.
I l'altre, bé, l'altre no és d'Apple, l'altre és molt genèric.
Ah, llavors ja podem plegar. Quina era l'altre tema? Veure.
Sí, poder vaig sentir, no sé si a Catalunya Ràdio o un programa de TV3, ai, perdó per la publicitat, que algú deia, mentre que WhatsApp i Telegram guarden les converses als seus servidors, les converses a Signal estan guardades localment al dispositiu de cada usuari.
I WhatsApp també, no? WhatsApp no guarda sí. un registre en els seus servidors, en principi.
No ho sé, això ho vaig sentir que ho deia algú, que parlaven de la inseguretat de WhatsApp. Diu, per ordre de més insegur a menys insegur, WhatsApp el més insegur, Telegram no tant i Signal no tant.
Des de llavors, fa bastant, teòricament, a WhatsApp està xifrat també d'extrem a extrem.
Bueno, una cosa jo, que sigui... I... Un moment. Està xifrat d'extrem a extrem, sí. Però, per exemple...
Això és el que ens diuen.
Si tu desinstal·les completament WhatsApp del teu telèfon i el tornes a instal·lar, es recupera tot el que tu hi havies ficat.
No,
perquè
està
tot guardat al servidor, no?
No.
No?
No.
Llavors aquest senyor em va enganyar.
Si no fas un...
A mi i a tots
els expert de WhatsApp, eh? No sóc expert de WhatsApp, però si tu no fas un backup teu, és a dir... Una cosa és que tu facis un backup de WhatsApp a iCloud, és a dir, que WhatsApp fa servir les APIs d'Apple i guarda una còpia a iCloud, sí, però fins on jo sé, WhatsApp no té una còpia dels teus chats en els seus servidors. De fet, si tu borres WhatsApp i no has fet una còpia, no tens la conversa.
Bueno, és igual perquè no el tindré mai.
No en tens.
No el tinc.
Ja en corregirà algun mossegui, segur, eh? Però jo posaria la mà al foc que no.
Llavors que aquesta no. persona es va equivocar i de molt.
Jo crec que sí. En canvi, sí que Telegram, pues, un avantatge que té respecte a nivell d'usuari, que jo per això li recomano molt a amics que no tenen, que, bueno, que només fan servir WhatsApp, és això, pues, precisament WhatsApp t'ocupa espai en el telèfon perquè guarda tot en local. Vale. I Telegram no. Telegram té una caché que la pots buidar quan vulguis, però el bo de Telegram és que no t'està ocupant espai en el telèfon. Fins a, bueno, pots modificar la caché fins a uns gigas o fins a uns megas i ja està. Però en canvi WhatsApp ho va guardant tot en local.
Mm-hmm.
Sí.
O sigui que Telegram està guardant en el seu servidor.
Ah, això sí, tot està en els seus servidors.
Ah, sí. No m'agrada. Bueno, sí. Doncs res.
Xifrat,
doncs aquestes eren les preguntes de l'ignorant d'avui.
Molt bé, pues espero haver-les resolt. Ja, això de WhatsApp ja hi haurà algun expert, algun mossegui que digui si m'he equivocat o no, eh? Com el senyor aquest de Catalunya Ràdio. Que podria ser, però jo posaria la mà al foc que no.
Molt bé.
Almenys a nivell d'usuari és així. Ara, a nivell ja intern seu o a nivell més tècnic, no ho sé, però a nivell d'experiència d'usuari ja et dic que si no tens una còpia de WhatsApp local, bueno, local no, és a dir, que la fas tu conscientment o li poses que la faci ell automàtic, i amb Android no, m'imagino que té una similar, la deus guardar en el Google Drive amb la còpia de seguretat de Google, no tens les dades aquestes.
Molt bé, doncs vale. Fins aquí les preguntes de l'ignorant d'avui.
Molt bé, doncs vinga, perfecte, perquè jo m'he d'anar a treballar. O sigui, ja heu fet les propostes i això també?
Sí, sí.
Ho heu fet tot, no?
Bueno, avui hi ha hagut unes propostes de nivell sí? estratosfèric. Sí, sí,
entre
sí.
la filosofada del principi. Ja me l'escoltaré, ja me l'escoltaré.
Vinga, felicitats.
Molt bé, doncs vinga.
Per la part que et toca.
Gràcies, gràcies.
Adéu.
Merci, adéu.